Tot costa.
El dia ha marcat perquè el protagonisme se l'endugués per fi Karim Adeyemi. Frenkie de Jong l'avança per l'esquerra. Fa només uns minuts acabem de saber el diagnòstic de la lesió del migcampista neerlandès i no són bones notícies. Trencament del lligament lateral intern del genoll dret i no hi haurà quiròfan. De Jong farà tractament conservador. Veurem quines són les conseqüències i el temps de baixa. De seguida, tots els detalls. Comencem.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Obrim el Tot Costa d'aquest dijous 23 de juliol. Ens acompanya a l'estudi el Francesc Ripoll. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, ara ho deies tu, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Així ho ha comunicat el Barça fa només uns minuts. El jugador continuarà sota tractament i seguiment mèdic. De fet, el mateix migcampista ha dit a través de les seves xarxes socials que no ha de passar per quiròfan. El club tampoc especifica el temps de baixa.
Ja és oficial, Karim Adeyemi és nou jugador del Barça.
Extrem alemany, de 24 anys i que signa per les properes 5 temporades. Avui també l'han presentat i ha assegurat que Hansi Flick ha estat clau perquè ell arribés al Barça, que pagarà 22 milions més 7 en variables al Borussia Dortmund.
Avui dijous ha estat un dia, diríem, intens a les oficines blaugranes. També ha passat l'extrem noruega Caroline Graham Hansen.
En l'acte de renovació amb el Barça per a dues temporades més, la jugadora ha dit que es queda perquè és el millor club del món i perquè és el lloc on més feliç ha estat.
Més mercat de fitxatges, en aquest cas de bàsquet, un del Barça i un del Manresa.
Els blaugranes han anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres, que arriba de l'Unicaja, 7è fitxatge del Barça aquest estiu. El Manresa, per la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça, té 21 anys i fa 1,91 m.
I encara en relació amb el Barça, el precandidat a les últimes eleccions, Marc Siria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat.
Siria, recordem, es va quedar 90 signatures de passar el tall. Ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que li dona la raó parcialment. Avui Siria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per qüestions formals.
I a la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena.
Migcampista de 36 anys que arriba a l'equip badaloní procedent del Granada, és el 6è fitxatge del Badalona Women aquest estiu.
I en tenis, Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig d'Hamburg.
L'empordanès ha derrotat l'hongaresa Panaut Bardi en 2 sets, 6-4, 6-1. Demà, quarts de final contra l'egípcia Mayer Sheriff, contra qui ja va jugar dilluns la final del torneig de Iași a Romania. En aquell partit, Badosa es va retirar amb el partit pràcticament perdut.
En waterpolo, l'equip espanyol masculí ha quedat eliminat contra pronòstic als quarts de final de la Copa del Món.
Ha perdut els penals davant d'Austràlia després que el partit acabés amb empat a 18.
Acabem amb motor. Fernando Alonso ha confirmat la seva continuïtat al Mundial de Fórmula 1.
Ho ha dit en la prèvia del Gran Premi d'Hongria. El pilot de 44 anys competirà la temporada que ve amb Aston Martin.
I amb quina pregunta avui, quina pregunta formulem, Ripoll?
Mira, expliquem que dèiem ja és jugador del Barça. Us preguntem quin rol creieu que tindrà. 3 opcions, titular, bon revulsiu o poc transcendent.
Molt bé. Gràcies, Ripoll. Fins ara.
Fins ara.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Vinga, va, comencem, que tenim feina. Se'ns ha girat feina perquè el dia semblava que era, feia cara d'Adeyemi aquest dia d'avui. Salmurri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Deixa'm saludar també, són les 7 i 4, deixa'm saludar també la Marta Corredera. Marta,
bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé.
I el Santi Jiménez. Santi.
Bé, bé, també s'ha girat feina.
S'ha girat feina també, no? Potser sí. No t'anava del tot bé venir avui.
Bueno, em anava bé fins que ha sortit això, clar, quan estava entrant.
Clar, 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 clar. Sí, sí, perquè ho hem sabut fa molt poca estona, Salmo, això. Eren 7:15.
Sí, 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 i fins i tot una mica menys. Sí, sí, fa 10 minuts. Comunicat mèdic del Barça sobre la lesió de Frenkie de Jong. En parlàvem ahir, diu el comunicat, i cito textualment, les proves realitzades al jugador del primer equip, Frenkie de Jong, han determinat que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu, que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. Aquí, diguem-ne que has de llegir moltes coses entre línies que intentaré anar-te explicant a poc a poc. El primer i el més important és que parlem d'un trencament del lligament. Això és una lesió important. Segon, que no passa per quiròfan, es decideix optar pel tractament conservador i que el temps de baixa que situa el Barça són 3 mesos i mig, 4 mesos. Paral·lelament a aquest comunicat del Barça, hi ha hagut un comunicat de Frenkie de Jong a les seves xarxes socials per expressar el seu malestar, diguem-ne, entre altres qüestions, per expressar el seu malestar que ell sent que ha rebut aquests dies per part dels mitjans de comunicació. En el comunicat de Frenkie de Jong, en el seu personal, llegeixo textualment un parell de fragments perquè crec que expliquen bastant. Diu, durant el Mundial vaig patir una lesió al genoll. Després de les primeres exploracions, els metges em van dir que era una lesió lleu i que no empitjoraria si seguia jugant. L'únic inconvenient era jugar amb dolor, cosa que sempre he fet al llarg de la meva carrera. Diu, durant les meves vacances, diu Frenkie de Jong, vaig tornar a Barcelona per sotmetre'm a més proves. I aquestes van assenyalar que la lesió era més greu del que s'havia determinat inicialment. Diu, afortunadament, de moment, no és necessària una operació. Subratllo aquest de moment perquè, diguem-ne, que quan parles amb metges, esportistes, gent que ha tingut aquesta lesió, diguem-ne que hi ha una coincidència bastant ampla amb que l'única solució possible és el quiròfan. Què és la solució? Recordo que t'explicava ahir que el Barça li plantejava des del primer moment. Per tant, no descartis que
hi acabi passant.
De fet, aquí és on et deia, tornem al comunicat del Barça, diu, s'ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic pendent de la seva evolució. Què vol dir això?
Deixar una porta oberta.
Que de moment anem per aquí, però ja veurem com acabem.
Mira, doncs saps què farem? Per què no ho demanem a un especialista? De seguida us demano l'opinió, Marta, Santi... Però...
Millor l'especialista.
Millor l'especialista, no? Sí. Que sempre és una veu més autoritzada i més quan es tracta del doctor Carles Pedret, que és traumatòleg de la clínica Fiat. Doctor Pedret, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos al Tot Costa en aquesta jornada. Ara sentíem el Salmo que ens explicava aquesta lesió. És prudent que seguir el tractament conservador i no passar pel quiròfan davant d'un trencament del lligament lateral intern al genoll dret?
Clar, a veure, el primer que hem d'entendre és hauríem de saber quin tipus de trencament té aquest lligament lateral intern. El lligament lateral intern del genoll té una anatomia bastant complexa. No és un lligament com el del turmell, que és un sol feix. És a dir, té diferents feixos i en funció dels que s'afectin és més probable haver de passar pel quiròfan que no passi si se n'afecten d'altres. Aquí el que marca, sobretot, l'entrada a quiròfan és si hi ha estabilitat o no d'aquest genoll. Aquest és el punt principal. Val? I això és una cosa que el comunicat no deixa clar.
No ho especifica, Salmo, això?
No.
I a partir d'aquí... tractament conservador, perquè el jugador ho vol així, ara ho deia, amb la porta oberta, és a dir, en quin punt, com pot ser, o com hauria de ser aquesta evolució perquè realment després s'acabi optant pel quiròfan?
Clar, mira, aquí partim des del començament. Aquí no tenim un punt de lesió concret. És a dir, no veus una acció determinada que el jugador, o almenys a mi no em consta, que el jugador en un partit concret tingui una entrada brusca, se li quedi clavat al genoll, tacs a la gespa, faci una rotació i diguis, hòstia, aquí ha passat alguna cosa grossa. És a dir, això és una lesió que probablement és evolutiva. Això ja ens diu que no és excessivament traumàtica ni aguda, evidentment. Val? Llavors, a partir d'aquí... s'ha d'anar veient com evoluciona l'estabilitat d'aquest genoll. Probablement aquest agreujament que diu el jugador que ha patit durant el Mundial i que veient aquí s'ha vist que és una lesió una mica més greu del que semblava, probablement sigui un trencament més aviat de tipus crònic o més aviat agut sobre un lligament ja que estava tocat d'abans, però que no li genera una inestabilitat en aquest genoll. Llavors, si això se senta des d'aquest punt de vista i l'estabilitat es manté, no caldrà passar pel quiròfan. Si això no cicatritza adequadament i hi ha inestabilitat en aquest genoll, Llavors hauríem de passar pel quiròfan.
Doctor, parlava vostè de lesió evolutiva, de, diguem-ne, sí, no lesió traumàtica, sinó lesió evolutiva, però clar, quan llegeixes el comunicat del propi jugador a les xarxes socials, ell explica, diu, em vaig fer les proves amb els metges de la federació i parlaven d'una lesió lleu i que no empitjoraria si seguia jugant. Però una lesió evolutiva seria una lesió que empitjora si va jugant.
Sí, 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 està clar. O que té possibilitat d'empitjorar o de reaguditzar-se si va jugant, això està clar.
Per tant, sí, pel que diu, entenc que aquí, diguem-ne, s'assenyala un mal diagnòstic, en aquest cas, per part dels metges de la Federació Neerlandesa.
Probablement el que assenyala el jugador sigui això. Això és més discutible, però probablement el que ells van veure és que es podia apretar degut a que era un Mundial, que això ho hem fet moltes vegades durant, i en aquest Mundial ho hem fet moltes vegades, i es va arribar a un acord de dir, bueno, sí que pot ser, però crec que pot seguir jugant, i el jugador digui ok. Val? I això és una cosa que es fa molt habitualment.
I una altra, pel que fa als terminis de recuperació, quina diferència hi ha entre el tractament conservador i el quiròfan?
Ah, aquesta és una bona pregunta. El quiròfan sempre allarga una mica més els terminis perquè hi ha una agressió directa. Val? El que passa és que et garanteix que això cicatritza bé. Val? El tractament conservador és una mica... Sí que hi ha uns períodes que no baixaran, segur, de 8 setmanes, per no dir més, val? Però fins i tot en el cas més optimista estaríem parlant d'unes 8 setmanes, si tot evoluciona perfecte. I si no es genera una inestabilitat en el procés. A mesura que anem avançant i que anem marcant checks a les caselles d'augmentar la intensitat i augmentar el volum de càrrega i augmentar coses, aquí es veurà si aquest genoll ens aguanta o no. Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
I després, un cop ja recuperat, hi ha més risc de recaiguda? Amb el tractament conservador, no, eh?
No, si està ben recuperat, es fa un tractament correcte, el lligament cicatritza bé i l'estabilitat es manté correcta, el lligament és una estructura relativament noble i que respon bé a les agressions posteriors si està ben recuperat. És a dir, no hauria d'implicar més risc de tornar a lesionar-se.
Jo li volia fer una pregunta, doctor. Quan deia això del tractament conservador, anar superant càrregues, fent els xecs durant un període que ha dit vostè de 6 setmanes, més o menys, i veu que no funciona, i es passa al quiròfan, es torna a la casella de sortida i aquelles 6 setmanes s'han perdut?
Sí, sí, clar, això em refereixo.
Bona aquesta. Sí, sí. Clar, sí, perquè un temps, clar, és un clar, temps clar, perdut, això, clar, clar.
Per això ho explicava d'aquesta manera.
Sí, sí, sí.
Vale.
És a dir, el problema que tenim amb el conservador...
Tractament conservador és una decisió arriscada.
Bueno, depèn sempre del tipus de lesió. És a dir, si tu ara em diguessis, hòstia, s'ha lesionat el fascicle superficial i el fascicle profund complet, llavors jo et diria, és molt arriscat anar a conservador. Si em diuen, no, és que només és un tros del superficial, o és el superficial complet, però els dos profunds es mantenen íntegres, et diria, probablement tiri amb conservador si ho fem bé.
Com a matí recordo que la posició del Barça sempre ha estat la de... anem a quiròfan, sí, i que crec que en la lectura de comunicats avui queda bastant clar que és una opció que encara està damunt la taula.
Sí, que no hauria de descartar.
És lo normal, eh? Mm. O sigui, jo tampoc la descartaria en cap moment.
Sí, sí.
El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
Sí, sí.
És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
Sí, sí. Molt bé, doncs més que l'aigua, eh?
Aquesta és la gran por que hi ha també de portes endins.
Clar, 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 normal.
Bueno, és normal que hi hagi aquesta por.
Sí, sí. Sí, sí. Perfecte, doncs doctor Carles Pedret, traumatòleg de la Clínica FIAC, moltíssimes gràcies per posar una mica de llum i explicar-nos, doncs, bé, tot el que pot passar a partir d'ara amb la lesió de Frenkie de Jong. Li agraïm moltíssim.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Tot costa. Amb Sergi Andreu.
És un quart de vuit, som al Tot Costa. La lesió de Frenkie de Jong ja diagnòstic en mà sobre la taula. Marta, Santi, Salmo, volies afegir alguna cosa
sí,
més?
No, sí, no, és sí. només un detall sí. col·lateral, diguem-ne, de tota aquesta qüestió, sí. que és l'impacte que té això, perquè el Barça també s'ho mirava molt des d'aquesta òptica, en el fair play, diguem-ne. A nivell de compensació econòmica, per part de la FIFA, que tenint en compte que és una lesió que s'ha produït durant el Mundial, no hi ha canvis, és a dir, tu et compensen dia a dia, i com més dies estic lesionat, més compensació tens, però sí que hi ha impacte a nivell de baixa federativa. És a dir, el Barça, quan hi ha un futbolista lesionat de llarga durada, pot donar la baixa federativa i ocupar aquell espai salarial per inscriure nous sí. jugadors. En el cas del tractament conservador, no hi ha baixa federativa, no hi ha... Clar. I, per tant, no generes aquest espai Clar, salarial.
4 mesos, no has dit?
Sí, 3-4 mesos, sí.
Serà més 4 que 3.
Serà més 4 que 3. Això és una tradició del principi de temporada, ja, eh?
Sí. El problema serà...
El problema sí. serà si no passa això Exacte. Que has dit tu, que no siguin més
6 que 4.
I llavors et plantis dintre de 4 mesos sense poder fitxar.
En fi, que era un sí, detall, sí, sí, era no, una nota a peu de pàgina.
Però és important, també.
Sí, sí, ha estat damunt la taula, sí, sí. tota aquesta qüestió. Sí,
Marta, com ho veus, tot plegat?
Malament.
Sí, malament no es pot veure d'una altra manera.
Malament, no? malament, perquè és veritat, jo que he estat jugadora, hi ha una part de responsabilitat de l'equip mèdic, òbviament, el risc zero mai existeix, mai, i menys quan tens una molèstia o quan tens una petita lesió, i és impossible que un equip mèdic et digui juga que no hi ha problema. És impossible. O sigui, segur que li van dir hi ha una petita lesió, hi ha risc de trencament, hi ha un petit risc, i el jugador és el que té l'última paraula. I el jugador és el que va dir segurament no, jo vull jugar, és un mundial, m'arrisco, el vam veure amb un embenatge, vull dir, són coses que...
Ja es va infiltrar, no?, un parell de partits.
I no tirava, eh?
I no tirava, això vol dir que ja estava tocat, i és una lesió evolutiva, òbviament no vam veure, i ho ha dit perfectament el doctor, no vam veure cap gest de trencament com els típics que tenim tot el cap del trencament del lligament creuat, però és una lesió que, mica en mica, s'ha anat desgastant. I ja sabem també com és Frenkie. Mireu amb el turmell quan va tornar. No volia ficar la cama, no volia agafar riscos. Què passarà ara?
Sí, sí.
Perquè com el genoll no estigui estable i segueixi sense voler operar-se, aquí hi haurà un problema.
Amb la lesió del turmell que deia ara la Marta, ahir vaig estar mirant, em sembla que l'havien diagnosticat per 2 mesos, va estar 40...
Sí, sí.
Està més de 45 sí, dies. Sí, sí va trigar molt en tornar. Que fins i tot es va comentar que es li havien demanat perquè va coincidir amb la part aquella dels partits decisius contra sí. l'Atlètic de Madrid.
Això parles d'aquesta temporada?
De la temporada passada.
Sí, sí. Sí, de la
quan
passada,
es va lesionar,
eh?
Sí.
Que després va tornar i era quan estaven sí. jugant a tots el Casador, tots, bueno, el Bernal, sí, i sí, que sí, Lig sí. va dir que no tenia lloc en sí, aquell moment.
Sí. I aleshores els dos últims partits de Lliga va tenir una febre estranya i tampoc sí. va jugar.
Sí, és veritat. Sí, sí.
Raro.
Bé, veurem com acaba aquest serial, eh? Alguna cosa més en relació a tot això de De Jong? Si no, anem a Adeyemi.
No, crec que tot ha estat prou clar.
Sí, prou clar, això, eh? Vinga, va, 3 minuts per sobre d'un quart de vuit.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Aquesta era l'obertura que teníem prevista fins a les 6 de la tarda o fins a 6:45. Hauríem començat amb aquesta música, tots més contents, i hauríem explicat, Salmo, que avui Adeyemi s'ha presentat en societat i que li hem vist a prop aquests cavallots que té, no? I ho dic carinyosament,
home,
eh?
Home, no diguis això, home. No diguis això.
No, escolta, que fa molta enveja, que, sí, eh? I a tu sí, també sí. t'hauria de fer, eh?
No, a mi cap ni una, ja t'ho dic no? ara. Karim Adeyemi és nou jugador del Barça en l'acte de presentació avui a les instal·lacions del Camp Nou. Futbolista de 24 anys, arriba al Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables. Adeyemi ha parlat avui molt d'il·lusió, d'orgull i de responsabilitat. Queda't amb aquesta idea perquè és recurrent i ja veurem que té una vinculació directa amb la seva carrera esportiva. Ha destacat el paper que ha tingut Hansi Flick en aquest fitxatge. Adeyemi i Flick van coincidir quan Hansi Flick va ser seleccionador alemany i Karim Adeyemi ha explicat que Flick ha estat clau per tancar aquesta operació, que han tingut moltes converses, que la primera trucada va ser molt llarga, més d'una hora al telèfon, i que hi va haver un moment on Adeyemi li va dir a Flick, allà on tu estiguis, allà on em necessitis, jo vindré.
He is the Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
Quan diu aconseguir tots els objectius, ha parlat de guanyar la Champions, però ha remarcat que en el Barça, diguem-ne, que no et pots quedar només amb això, sinó que has d'optar a tot, i crec que serà molt interessant veure el desenvolupament de Adeyemi, perquè estem parlant d'un jugador jove, 24 anys, però que tampoc és una jove promesa, diguem-ne. És a dir, no és Bissibu que arriba aquí amb 18 anys i a veure cap on avançar la seva carrera, sinó que és un jugador...
Tio, ha jugat una final de Champions.
Sí, és un jugador ja amb 24 anys. I és un futbolista, diguem-ne, uns anys enrere, assenyalat com un dels escollits, com un dels talents del futbol europeu, però que el seu rendiment no ha acabat de fer el pas que molta gent pressuposava. Va arribar al Dortmund fa 4 temporades i no ha acabat de fer aquest salt de qualitat. I precisament en un moment en què no ha fet el salt de qualitat, arriba al Barça, un gran club europeu, i truca a la seva porta. Per això estem parlant d'una temporada importantíssima en la seva carrera.
I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
Honored and thankful for this.
És Karim Adeyemi. Si hi ha una persona que coneix molt bé el futbol alemany, és el nostre col·laborador, el Marc Maiola. Marc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
No sé si estàs d'acord amb això que deia ara el Salmo, de que no ha acabat Adeyemi de fer el salt que se li suposava, que li esperàvem.
Sí, sí, estic d'acord amb el que diu en Salmo. De fet, quan jugava al Salzburg, s'apuntava a Adeyemi com una de les grans perles del futbol europeu i del futbol alemany. Realment va tenir un impacte amb aquell Salzburg que va jugar a la Champions important, però després li ha faltat regularitat per establir-se a l'elit.
Quines són, Marc, les principals virtuts, qualitats, tant tècniques com tàctiques, d'Adeyemi?
La seva gran virtut és la velocitat. És un jugador rapidíssim. És dels futbolistes més ràpids del món, diria. Un jugador molt explosiu, amb un canvi de ritme fulminant, i que en espais molt llargs també sap conduir la pilota. És a dir, de vegades el veus sortir al contraatac, un contraatac que comanda ell en conducció, i ell pot arribar a ser més ràpid conduint la pilota que els defenses perseguint-lo. Clar, t'estic parlant d'un escenari molt concret, que és amb el seu equip sortint en transició o en contraatac. Després, una altra virtut és, per exemple, el xut que té amb l'esquerra. Xuta molt bé des de fora, davant d'escenaris en els quals el rival t'espera més aculat a prop de la porteria. Ell probablement no et pot driblar per registres tècnics, però sí que ho pot fer per canvi de ritme, i després té aquest recurs. La defensa rival t'espera tancada, ell en un 3 i no res és capaç de treure una fuetada amb l'esquerra sorprenent per buscar porteria. Jo diria que les seves principals virtuts són aquestes: velocitat, explosivitat, canvi de ritme, conduccions en espais llargs i xuta amb l'esquerra.
Ell és esquerrà, no?
Sí.
I pot,
sí, sí.
Normalment, jo tinc la sensació, potser m'equivoco, que jo l'he vist més a banda esquerra, però m'imagino que pot jugar a les dues bandes, oi?
A la dreta és on juga més.
On juga més és a la dreta? Doncs mira, sí, els dos partits que li vaig veure recentment amb el Dortmund, em sembla recordar que era més a l'esquerra, però vaja.
Ell prefereix cama canviada.
Sí.
I també té aquesta típica maniobra de l'extrem esquerrà que juga a la dreta, que és conducció cap a dins i fuetada pel llarg. Mm-hmm. Ell també la té a la seva paleta de recursos, no tan fina com Robben o com Michael Olise, per exemple, però també ho pot fer. Però és veritat que és un jugador de tres carrils, també et pot jugar a cama natural, com ara recordava Sergi a l'esquerra, mm-hmm, i fins i tot de davanter centre. El que passa que d'una manera molt específica, per exemple, quan ell juga de davanter centre, jo el veig amb un company en aquesta zona que treballi contra centrals. Si ell ha de ser el fixador, és a dir, si ell ha d'anar a lluitar contra els dos centrals, malament rai. En canvi, si ell té un altre company en aquesta posició més avançada que fixa, treballa contra els centrals, i ell, per sorpresa, apareix amb aquesta explosivitat, canvi de ritme i escola cap a dins, llavors sí que pot fer mal.
No, clar, ara em dius, si ha de jugar a la dreta, clar, te la va demanar pel rol i per l'encaix que li veus al Barça, però a la dreta hi tenim Lamin. Aquí ve per força, potser haurà de jugar a l'esquerra, o com visualitzes aquesta línia ofensiva al Barça? Si és que creus que ha de ser titular. Això és el que hem preguntat avui als oients, de seguida sabrem què ens en diuen.
Dependrà molt de la configuració definitiva de la plantilla. Clar, si el Barça fitxa un davanter centre per ser titular, doncs, d'entrada, jo no veuria a Adeyemi com a titular, sinó com a revulsiu, que ho pot fer molt bé per aquestes condicions que et deia, per aquestes virtuts. Si el Barça, pel que sigui, no troba el davanter centre que vol i acaba amb una plantilla similar a la que té ara, doncs seria una possibilitat fins i tot jugar en alguns partits, no vull dir sempre, però en alguns partits amb la mina dins. I llavors tenir la possibilitat de jugar amb dos extrems, Adeyemi, Gordon i o Rafinha. Que també tindries una manera d'atacar diferent, però si Lamin juga dins i té al costat dos extrems que són molt profuns, molt agressius amb desmarcada, com són Gordon o Rafinha o Adeyemi, que estiren constantment les línies del rival cap enrere, això li genera més espais interiors a Lamin, més temps i espai perquè el millor pugui decidir acabar les jugades ell, fer passades, que Lamin és un jugador amb una gran qualitat de passada i visió de joc per trobar-los en profunditat, aquests extrems que tindrà el Barça, seria una alternativa. Clar, si el Barça acaba fitxant un davanter centre de l'elit futbolística, doncs no el veig com a titular. Estaríem parlant de Lamin a la dreta, el davanter centre que arribi, i a l'esquerra Gordon o Rafinha. I Adeyemi, aquesta peça volàtil a la davantera que et permet ocupar diferents posicions en funció del partit, de si hi ha lesions, sancions, del moment de la temporada.
Acabo, Marc, hem cantat molt les excel·lències seves, però és un jugador relativament jove que entenc que encara té molt camí per córrer i per créixer i molt per millorar. És a dir, no sé quin és l'aspecte que tu li trobes que és més, on és més fràgil, més dèbil.
Futbolísticament, la concentració i l'activació defensiva i aconseguir ser un futbolista regular, que és una mica una cosa que va de la mà. Però de vegades sí que es desconcentra, no està ficat en el partit durant tota l'estona, li costa una mica més aquest esforç defensiu, tot i que té virtuts físiques per fer-lo. Penso que Flick el pot convèncer d'això i veure una nova versió de Adeyemi. I la regularitat. És un jugador que tu el veus en un partit i et sembla un dels millors futbolistes del món i després és capaç de desaparèixer durant 3 mesos i dius com pot ser que estigui a primera divisió aquest Karim Adeyemi. Et sorprèn de les dues maneres, diguéssim. Però clar, és que el seu problema de fons és que fins ara el futbol no ha sigut la seva prioritat. I aquest és un problema que entenc que Flick ho sap perfectament, i ja hem sentit que Adeyemi l'aprecia moltíssim i que s'entenen entre ells, i que per tant Flick el pot entomar com un repte personal de reconduir la carrera esportiva de Adeyemi. Si és capaç de convèncer-lo perquè visqui les 24 hores del dia com un futbolista professional, pot ser un jugador molt valuós de plantilla. Però fins ara el futbol no ha sigut la prioritat de Adeyemi.
Gràcies, Marc Maiola.
Una abraçada, nois, que vagi molt bé.
Santi, Marta, què, Adeyemi, us agrada o què?
Pues no el tinc, bueno, tinc vist poc. I tinc la sensació la mateixa que explicava el Maiola. Jo amb els companys d'Alemanya que conec, que han parlat, el fiquen dintre d'una cosa que es va... d'un grup de jugadors que es va anomenar a la premsa alemanya la generació Gucci. Per com vestien, pel seu gust, pel luxe, per això que deia que... I realment ha tingut una vida molt de tenir... molta presència a la premsa sensacionalista, la seva parella és una cantant de rap, sortir els vestits, com va i tal, i aquí és, suposo que la conversa aquesta que explicava el Salmo de Flick, que li deu haver dit, tio, és la teva oportunitat. Sí, sí. I a més ell avui a la presentació ho ha fet palès, ha dit, jo vaig fer un any de merda la temporada passada, i m'arriba una oportunitat que no esperava ni somiava. Per tant, tiro endavant.
Marta?
Sí, jo he de veure com encaixa Flick totes les peces, bàsicament. A mi és un jugador que té detalls que m'agraden molt. És veritat que l'any passat no va fer una bona temporada, però tot i així és un jugador que té 24 anys, ja sap de què va això, no és un jugador jove, i jo crec que això que parlàveu, no? Que ell sap que és la seva oportunitat. Sap que és la seva oportunitat que un club com el Barça el vulgui fitxar després d'una mala temporada. I crec que ha sigut molt intel·ligent quan li han preguntat, no? I és veritat que ara dèiem que es troba més còmode a la banda dreta. Ell ha dit que pot jugar a qualsevol de les posicions de dalt, dreta, esquerra, i jo per mi això és molt intel·ligent, perquè sap que a la dreta hi ha Lamin, bàsicament. I és veritat ja fa temps que venim parlant que Lamine potser la seva tendència és acabar jugant per dins, però jo encara no el veig en aquesta posició. Llavors, veurem què passa amb aquest duel amb Rafinha, veurem a veure com Flick encaixa les peces, però més un jugador que a les mans de Flick pot treure molt rendiment.
Ara ho preguntem als oients, ara escoltarem, vaja, ho sentirem als oients. La pregunta que hem fet, vosaltres què hi hauríeu votat? És a dir, a Adeyemi, el rol que tindrà, donàvem tres opcions. Titular, bon revulsiu o poc transcendent?
Jo crec que d'inici serà bé, com a revulsiu.
Com a revulsiu, eh? Sí, i Marta, tu també, sí, eh? Doncs diem què diuen els oients. Francesc Ripoll, 7:45 tocats. Què diuen els oients?
Mira, recordem que us donàvem tres opcions. Titular, bon revulsiu o poc transcendent. Guanya amb bastanta diferència l'opció de bon revulsiu, 74%, 17 titular i no poc transcendent. Els comentaris, per exemple, el Biel diu que amb la norma dels 5 canvis i amb tants partits que impliquen moltes rotacions, ser titular està una mica sobrevalorat i que entrarà en el grup de jugadors que juguen a pràcticament cada partit. El Francesc diu que ara mateix no se sap, que és temporada postmundial i que veurem com estan els jugadors. I, per exemple, també tenim un altre usuari, Alfonso, que ens diu que serà un bon revulsiu per la seva velocitat.
Molt bé. Salmo, Marc Siri avui també ha estat protagonista.
Sí, senyor, avui ha fet un acte per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport, que saps que li donava la raó parcialment a la reclamació que va fer Marc Siri. El primer missatge que ha enviat Marc Siri és que li reclama al Barça que formalment el reconegui com a candidat de les passades eleccions.
Ens van deixar sense el període d'esmenes i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
A veure, el tema és que Siri es va quedar 90 signatures de passar el tall, se li van invalidar 300 signatures i Marc Siri reclamava 3 dies diguem-ne per revisar aquesta invalidesa d'aquestes 300 signatures. En aquest sentit, això li ha reconegut el Tribunal Català de l'Esport. I en una compareixença per valorar aquesta sentència, Siri ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar, dit, la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els van donar suport.
I no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
Molt bé. Dit això...
Bé, jo, o sigui, per ajudar a pujar en context, sí, i perquè és una mica complexa i farragós tot plegat, és veritat que Marc Siri es va quedar només 90 signatures de passar el tall, que són molt poques, que se li van invalidar aquestes 300. Ell està convençut que amb aquest procés hagués passat el tall, però no, diguem-ne que això el Tribunal Català de l'Esport no ho diu, no ho diu enlloc, i diguem-ne que des d'un punt de vista jurídic és filar molt prim dir que ja seria precandidat.
Sí, 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 està clar.
Que no ve que no sigui així,
no,
eh?
No, ja, però no ho sabem.
Exactament.
Sí, sí. Salmo, demà, amistós del Barça.
Sí, exactament. Sí, sí, demà juguen contra l'Europa en un partit a porta tancada. Veurem si és el debut de Adeyemi.
Ah,
mira, podria ser.
Sí.
En principi no.
No, perquè no s'ha entrenat amb
el grup. No, clar, no es podia entrenar, no era jugador del Barça. Porta, des de dimecres de la setmana passada, porta a Barcelona.
Sí, sí.
Bé, que segur que ha estat entrenant.
Sí.
Evidentment. Empadronat ja i tot.
Sí, sí, sí. Sí.
I el carnet de la biblioteca del barri, té tot temps de fer tot el...
Sí, sí.
Tot el barri.
A la ciutat esportiva Joan Gamper, a les 8 del vespre. És amb...
Contra l'Europa.
Sí, contra sí. L'Europa. Contra l'Europa. Sabeu qui és el capità de l'Europa? Àlex Cano, bona tarda.
Molt bona tarda.
Home, partit de pretemporada, però és un partit contra el Barça que sempre és especial, eh?
Sí, home, i tant. Jo, personalment, és el meu primer cop que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit, doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
Mira, ara m'ho deies, Àlex, és la primera vegada que jugues contra el primer equip, però no deu ser la primera vegada que jugues contra el filial, per exemple, del Barça, no?
Sí, no, és la primera vegada contra el primer equip, contra el Barça B sí que he jugat diverses vegades, i també, doncs, contra el juvenil, fills i tal, tota la vida, doncs, enfrontar-me al Barça, però sempre fa gràcia, no? Doncs, tota la vida anant al camp, jo visc a un minut del Camp Nou, i ara doncs, trobar-me aquí doncs, a jugadors del primer equip o amb el Hansi Flick, doncs fa una il·lusió especial, sí.
Dels jugadors que hi ha al Barça actualment, clar, n'hi ha molts que encara no han tornat i, per tant, no els trobareu demà, però n'hi ha algun amb el qual ja t'hi hagis enfrontat i recordis el duel contra aquests jugadors? No sé si potser Bernal o Valde...
No, amb el Marc Bernal el que vam fer és coincidir com a companys amb la selecció catalana el darrer partit contra Palestina, vam coincidir com a companys. I amb la resta, que pensa que és d'una generació molt més joves que jo.
Clar, jo
tinc 38, sí. I jo contra els que jugava i tal de tota la vida, doncs era el Sergi Busquets, el Jordi Alba, que també va ser company meu, i era aquesta generació. Aquests ja són molt joves i m'agafa molt lluny.
I n'hi ha algun, Àlex, que et faci especial il·lusió trobar-te demà amb ell?
Doncs no sé exactament qui hi haurà. Sé que hi haurà 6, 7, 8 del primer equip, però sí que, per exemple, doncs, amb el Marc Bernal, que és segurament el que tingui ara més projecció, que segurament el pròxim Mundial estarà ja amb la selecció, i jo crec que és el futur mig centre del Barça i de la selecció. Jo crec que és el jugador que més il·lusió em pot fer.
Hi haurà canvis de samarreta, creus o no?
Alguna intentarem rascar.
Sí, no?
Sí.
Escolta'm, tu ets central, Àlex. No sé si tens com a referent algun central dels que hi ha al Barça actualment o dels que han jugat últimament, els últims anys, al Barça.
Sí, mira, el meu referent de tota la vida sempre havia estat el Carles Puyol, com a jugador i també doncs, com a capità. És una mica el mirall que jo sempre m'he intentat mirar. I ara el central que no paro de destacar a tothom i a tot arreu on em preguntes és el Pau Cubarsí.
Brutal el Mundial que ha fet,
Sí, tinc clar que serà el millor central de la història, perquè el que està fent amb 19 anys és que no ho he vist a ningú. Li van donar una pilota d'or al Cannavaro fent el mateix que ha fet ell, i ell, doncs mira, amb 19 anys. És una barbaritat, perquè és que no ho sembla. Si et diuen que té 28, tu creuries. Llavors imagina't el marge que té encara doncs, de millorar aquest nano.
Demà del primer equip de centrals em sembla que hi haurà Araujo. Veurem si té minuts, si juga, no ho sé. I demà segurament aquí també us trobareu, no sé si tindrà minuts, però ja l'han presentat, és Adeyemi. No sé si fa també una certa gràcia, no?
Sí. No sé si arribarà per jugar aquest primer partit alguns minuts, però sí. Ara, bueno, unes incorporacions aquí als extrems del Barça que encara els donarà molt més punts per afrontar doncs, una lliga que serà sempre complicada i que l'equip s'està seguint reforçant, sí.
Vosaltres heu preparat el partit d'alguna manera especial o no? És molt aviat, suposo que tot just acabeu de començar pretemporada, no?
No l'hem preparat, Portem 10 dies d'entrenament, vam començar el dilluns de la setmana passada, i el partit de demà, doncs, fins i tot abans queda un entrenament per fer, però no, serà un partit, doncs, el primer partit de pretemporada, més enfocat en el nostre treball, en la nostra forma d'intentar doncs, començar a agafar doncs, el que el míster ens vol proposar i sobretot la forma física, que és el primer objectiu.
Molt bé. Escolta'm, deixa'm preguntar-te, Àlex, i així acabo. Vosaltres aquest any a la Lliga jugareu finalment a Can Dragó, vau fer aquella votació i em sembla que va acabar guanyant l'opció de Can Dragó. No sé com l'heu rebut els jugadors.
Sí, teníem les dues opcions, si el Narcís Sala, que és el camp de Sant Andreu, o Can Dragó. I com és lògic, va sortir Can Dragó, perquè en el camp del Sant Andreu, que és el nostre màxim rival, doncs a la massa social no li acabava de quadrar, i era normal que s'ho llançava en aquesta votació. Doncs sortís Can Dragó, que tampoc és una opció que ens agrada a ningú, perquè a nosaltres el que ens agradaria i que hem de seguir fent força és per jugar al Nou Sardenya, que l'Ajuntament ens posi ja d'una vegada doncs, aquesta gespa natural que ens obliguen a Primera Federació, perquè haurem d'afrontar doncs, una temporada sencera fora del nostre estadi. Això és un hàndicap que per un equip com l'Europa doncs, em fa molt mal esportivament i econòmicament, i des d'aquí doncs, demano una altra vegada més que ens ajudin, perquè és que sense aquesta gespa natural i l'Ajuntament, doncs, si no ens ho posa aviat, doncs esportivament ens pot fer passar problemes, i és una lliga molt dura, amb el Saragossa, amb l'Osca, compartint la mateixa categoria, i hem d'anar a Can Dragó, allà d'invitats, quan ningú vol sortir d'aquí de Gràcia.
Molt bé, doncs esperem que vagi bé la temporada i que, vaja, aquest sigui un mal menor. Veurem, ho anirem seguint, com sempre, Àlex. Desitjar-vos... que vagi molt bé demà, però vaja, en tot cas, el més important que la temporada sigui molt bona.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, una abraçada, Àlex.
Adéu, bona tarda, adéu.
Tot Costa, amb Sergi Andreu. T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
Vinga, són gairebé 7:45. Bé, ens falten encara un parell de minuts. Ahir el Barça va fer oficial el fitxatge de René Fanassen, jugadora del femení. No riguis, corredera, que et veig. Que rius per sota el nas. No, no ho he dit bé, Fito.
Sí, Fanassen.
Fanassen.
És com ens ho fan dir. És com s'ha de dir.
Sí, sí, exacte. I avui ha estat el torn de Graham Hansen.
Sí, perquè aquest matí s'ha fet l'acte de renovació de la Noruega, que acabava contracte aquest mateix estiu, renova fins al 2028, 2 temporades més. Graham va arribar a l'estiu del 2019, llavors va signar 2 temporades, ara n'ha completat 7 i signa per 2 més, per tant podrien ser 9. I crida l'atenció d'aquest acte d'avui, que en un estiu on han sortit noms importants, com Alexia, com Mapi, com Salma, ha explicat Hansen els motius que l'han portat a seguir a Barcelona.
Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
Són 279 partits els que ha jugat amb la samarreta del Barça. La temporada vinent, Hansen entrarà al top 10 de jugadores que més partits han jugat amb aquesta samarreta. Està empatada ara amb Sandra Paños. A més, suma 120 gols i 24 títols. Entre aquests 24 títols, les 4 Champions i 19 gols a la Champions amb el Barça, que això la situa només per darrere d'Alexia i Aitana.
Déu-n'hi-do, no era conscient del palmarès de Hansen. Clar, sí, sí. Són números de gairebé de llegenda.
Vaja, a la Champions, sí. Només Alexia i Aitana, que són els dos noms icònics del Barça dels últims anys, han marcat més gols que Hansen. Clar, són números, ho deies tu, de llegenda, i li han preguntat avui a Hansen, tens intenció de retirar-te al Barça?
Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo, yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
Són 2 temporades més. Li han preguntat si amb aquestes sortides de futbolistes importants hauria d'agafar Hansen més responsabilitat. Ha dit que és evident que sí, que ha d'agafar més responsabilitat, però que no només depèn d'ella, que hi ha futbolistes, entenc que això anava per Aitana, que porten el mateix temps o més que ella al primer equip del Barça.
Marta, important la renovació d'una jugadora important, clau, no?, pel Barça.
Sí, 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 totalment. I tu deies, Sergi, és que és quasi un... Com has dit, una icona o...
Una jugadora de llegenda.
Sí, perquè, és que ho és.
Perquè amb els números que ens han donat el Fitó, jo no era conscient d'aquests 279 partits, top 10 de jugadores amb més partits per darrere d'Alexi i d'Aitana, 120 gols, 24 títols, són dades molt...
És que ho és. Per mi és una llegenda del Barça.
Quan es diu que va arribar? Quantes temporades?
Va arribar a l'estiu del 2019, són 7 temporades. Si compleix les dues que ha signat, en serien 9.
Clar.
No, són moltes temporades.
I jo sempre ho defensaré. Jo ha sigut la jugadora que més m'ha costat marcar la meva carrera. I potser aquestes 2 últimes temporades no hem vist a la millor Hansen. També sí. Ja comença a tenir una edat, el rendiment no ha sigut el que va tenir altres temporades, però és una jugadora que per mi se l'ha infravalorat molt en premis individuals altres anys. Ha tingut la mala sort de coincidir amb Alexia, amb Aitana i amb jugadores també que han destacat moltíssim, però per mi ha sigut una de les grans tapades en premis individuals de l'última dècada.
És un any segona a la pilota d'or, no recordo si és la 23 o la 24, i un any tercera.
Sí. No, és que jo ja et dic, brutal, o sigui, era una jugadora que si la marcaves de dona a dona marxava...
Anava a preguntar, per què és la més complicada?
Perquè tenia recursos, i és... Jo sempre la comparo una miqueta amb Mariona. Mariona també té aquesta condició de que sembla moltes vegades que faci, que regategi caminant, però té una velocitat diferent, i això la fa especial. I Hansen a mi em passava això. Em passava que si volia anar sobre d'ella, corria a l'espai i no la pillaves, perquè tenia jugadores molt bones que li posaven la pilota on tocava. I després, si li deixaves espai... Tenia un regat, un 1-1, molt elèctric. I és veritat el que dic, que aquestes 2 últimes temporades tinc la sensació que ha baixat aquest nivell, òbviament, i normal també, perquè a la seva edat i tot et porta això, però tot i així és una jugadora determinant. Per mi aquesta última temporada ha acabat molt bé. Els últims mes i mig, 2 últims mesos, són bastant bons si els compares amb el principi de temporada. Jo crec que encara pot donar moltíssim. Ella ho ha dit, li agradaria retirar-se aquí, ha de ser important, veurem també si és una de les noves capitanes, perquè ara s'obre un procés aquí, sí, sí, en aquest equip interessant, en aquest sentit, però per mi serà important i ha de seguir sent important per l'equip.
I aquesta jugadora que va arribar, o que vaja, que van anunciar ahir, René Van Asten, neerlandesa, la tenies controlada?
Molt poc, la veritat, molt poc. Joveneta, veurem també quin rol li dona Pere Romeu, perquè és veritat que ara mateix està Irene Paredes i amb la baixa de Mapi poca cosa més, perquè l'Ai encara s'està recuperant de la lesió. No és fàcil arribar al Barça perquè t'has d'adaptar al seu joc, has d'adaptar-te a la cultura, a viure aquí, te'n vas fora del teu país... Veurem també si s'adapta ràpid, si li costa, si no, i veurem quin protagonisme té. A mi és una jugadora que, pel que he llegit en els últims dies, ja dic que no, he vist 4 coses, no la tinc gaire controlada, però és una jugadora que, pel que diu al seu entorn, té molta qualitat. La volia en molts equips d'Europa, això també et diu molt del que pot ser ella, i jo crec que òbviament serà una jugadora present, però jo també crec que és mirant una miqueta més al futur.
Acabo, Marta. Fa la sensació que és un estiu on el Barça s'haurà de ressetejar d'alguna manera, perquè han sortit jugadores importants, ara ho deia el Fito també, Alexia, Mapi, Salma, i n'hauran d'arribar algunes, encara entenc, no? Hi ha feina per fer. No sé si això pot fer trastocar una mica els plans del...
Sí, jo crec que ara és un procés de reconstrucció. Bàsicament, perquè se t'han anat jugadores importants. Per mi, Alexia és una peça molt important, moltíssim, però és que Ona i Mapi te les igualo encara més, perquè són posicions molt determinants i són jugadores que han donat un rendiment molt bo, que seran molt difícils de suplir, i que aquí Pere Romeu i l'equip tècnic té molta feina a fer. Veurem si acaben arribant més jugadores, perquè s'escolta, no s'esperen grans fitxatges. O sigui, la idea és seguir amb aquesta aposta de jugadores joves, tant de la casa com de fora, repescar jugadores cedides, i en aquesta línia intentar tornar a crear un equip guanyador amb la base de jugadores que ja tens, i les jugadores joves. Això veurem com funciona, perquè no ens en oblidem que, per exemple, Patri, que per mi és la brúixola d'aquest equip, i ara mateix, deixant Aitana de banda, és la jugadora més clau de l'equip, acaba contracte l'any que ve. Uh-huh. I aquí Marc Vives té un meló per obrir. Jo sé que estan en contacte, sé que ja se li ha plantejat l'opció de renovar, però se l'ha de valorar. Patri és una jugadora que no s'entén el Barça sense ella, i jo crec que se l'ha de valorar, se l'ha de pagar com toca, i sobretot se l'ha de cuidar en quant a imatge i en quant a lideratge, i jo crec que aquí el Barça té feina.
Marta Corredera, moltes gràcies. Ens veiem els propers dies.
Un plaer.
Vinga, fins ara. De seguida anem al tour. Abans, però, deixeu-me tancar la carpeta relacionada amb el futbol per només un parell de punts en clau perica sobre l'Espanyol, que sabeu que va tornar de Navata, ja és a Barcelona. Dissabte té un nou amistós amb el Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Jarque, però als despatxos s'accelera la feina, perquè cada vegada és més urgent la incorporació d'un central o de dos, segons com es miri. Ara mateix només n'hi ha dos de centrals que començarien la Lliga el 16 d'agost, són Cabrera i Riedel. N'hi ha un parell més, que són Miguel Rubio i Pablo Ramón, però compta, perquè Manolo González no compta amb aquests dos centrals, amb Rubio i Ramón. Se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquesta pretemporada i, per tant, deixaran el club durant els propers dies o setmanes. Per tant, la idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, arribi un central i que arribi abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial, Adama Timera, de 21 anys, que està fent, de fet, la pretemporada a les ordres de Manolo González. I, per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar la seva sessió amb el Mallorca de l'experico Luis García per la propera temporada.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
El Tour que avança i se'ns va acabant. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi.
Avui, primera etapa de les tres importants als Alps, final al port de primera categoria d'Orsier Merlet, eh?
Sí, ara deies això que es va acabant i m'ha vingut al cap o la imatge d'unes quantes persones dins del pilot que tenen moltes ganes que s'acabi perquè hi ha molta fatiga acumulada i, com dius, avui s'ha acabat l'etapa Orsier Merlet, però ara en venen dues de consecutives en final a l'Alpe d'Huez i s'està notant. Ara parlarem de l'etapa d'avui amb victòria de Carapaz, però del dia et destacaria sobretot el que passa a l'equip UAE.
Mira, t'ho anava a preguntar ara, amb aquest virus, no?
Exacte, una plaga de gastroenteritis. Avui s'ha retirat Brandon McNulty, el nord-americà, amb Tim Bellens i Adam Yates també passant-ho malament. És a dir, que el Tour s'està fent llarg per molta gent.
Sí, sí. I avui, a l'etapa d'avui, no... Per cert, aquest virus entenc que no és res que ens hagi de preocupar, no?
No
surt de l'equip UAE i poca cosa més, eh?
El que ens pot passar a tots a casa
nostra.
Sí, sí,
val. No li he repreguntat, però vaja, ja he entès que...
Clar, pot afectar Tadej Pogacar, ho veurem demà passat.
Home, si ja seria grossa, eh?
Clar, home, clar, comparteixen hotel moltes hores amb gent que té gastroenteritis, doncs sí, podria tocar-li, sí.
Però vaja, et dava preguntar, una etapa, Isaac, en la qual no ha passat gaire res de destacat, no?
Clar, era una etapa important, perquè hi havia aquest final a Orsier Merlet, amb diferents ports al llarg de la jornada, però el que et deia a l'inici, hi ha tanta fatiga, fa tanta calor, s'està anant tan ràpid, que els homes de la General avui han aixecat la bandera blanca i entre ells no s'han atacat, malgrat que el ritme ha estat alt, eh? El grupet dels favorits ha arribat molt reduït, amb tots ells, per davant hi havia la fuga, que són els que s'han jugat la victòria d'etapa, i un tio que és excel·lent en aquests terrenys, com és Richard Carapaz, el del Carchi, l'equatorià, que ha guanyat la seva segona victòria, la seva segona etapa, al llarg de la seva trajectòria. El Tour feia 700 i pico dies que havia guanyat la primera i ara ja ha tornat. Victòria de prestigi per Carapaz.
Molt breument, demà etapa curta de 127 quilòmetres, però en final a un dels mítics, ports mítics del Tour, eh?
Que ja té les carreteres tancades per accedir-hi, sortir de Gap, final al Duès, un dia amb un port de segona, un de primera, un de segona, i final a l'Alpe d'Huez, de categoria especial, i es puja per la banda clàssica, eh? Demà pels 21 revolts, demà passat serà una altra cosa, es pujarà per un altre vessant.
Molt bé. Isaac, avui també tens protagonista, has pogut parlar, vaja, amb un protagonista, explica'ns qui és.
també peix gros, sí. Com ahir. En aquest cas de l'equip Q36.5, també el segon de l'estructura, l'home de confiança de Douglas Ryder, del propietari, és un català, és l'Àlex Sanz, el mànager esportiu de l'equip, i que, vaja, un estudiós del ciclisme sempre és interessant parlar amb ell.
I tant que sí, és la conversa la que sentireu de l'Isaac Vilalta amb l'Àlex Sanz.
Àlex, què tal, com estàs?
Bé, tot bé, i a la recta final.
Bé, a la traca final, com deies, encara s'ha d'acabar, però esteu on pensàveu estar? Esteu millor del que pensàveu?
Bueno, la veritat és que l'objectiu era intentar fer dels 10 primers de la general. Si ens sortia tot molt i molt bé entre els 5, i estem en aquesta direcció, llavors contents. Lògicament, en Tom, a part d'això, el que poder-li motivar més inclús és guanyar una etapa. Ha estat a prop dues vegades, se li ha escapat.
Després d'aquesta etapa d'avui, venen dues jornades en final a l'Alpe d'Huez. No sé què et crida més l'atenció d'això o què ens podem esperar. Si canviaran molt les coses o tu què preveus?
Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Aquí sí que hi haurà... Sí que hi donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura, molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, qualsevol cosa pot passar el dissabte. Com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
Dues de ràpides per acabar. Tu que tens aquesta mirada més general sempre, alguna cosa que t'hagi, algun nom que t'hagi sorprès en aquest tour?
Sí, jo crec que és que el Mose m'ha sorprès. Sabem la seva qualitat, però la consistència que està demostrant amb aquest Tour de França no li havíem vist abans.
I nota per l'equip més enllà del Tom Pidcock i més enllà de classificacions, de números, estàs content amb l'actuació?
Sí, la veritat és que sí. Al final, com vam parlar al començament d'aquest Tour, no? Primer volem formar part de la cursa. Bé amb un resultat o bé fent la cursa per intentar aquest resultat, no? I jo crec que hem estat en aquesta situació molts dies. Ja a la primera etapa a Barcelona vam agafar les responsabilitats de sortida i encabat hem estat molts dies a l'escapada. Llavors jo crec que al final el rendiment de l'equip és bastant bo, tenint en consideració que hi ha equips amb a sobre el paper més qualitat, no? L'anàlisi és positiu.
Àlex, que tingueu molta sort amb el que queda.
Gràcies.
La conversa de l'Isaac Vilalta amb l'Àlex Sanz. Isaac, ens sentim demà.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. I get those
goosebumps every time. Mira, acabarem amb l'Ernest, que ja el tinc a l'estudi. Macià, com estàs?
Home, d'acabar amb l'Ernest.
No, que no s'entengui malament, això.
No, ho deia pas en aquest sentit. No, ja, està bé acabar parlant de bàsquet.
Ja tenies el Carles Porta amb les orelles aixecades. Encara farem un crims.
No, calla, que hi ha massa crims ja agendats.
Escolta, ja tinc prou feina. Escolta'm, setena incorporació del Barça bàsquet.
Sí, no paren. És una renovació total de l'equip. De fet, et diria els jugadors que es queden, que són Kevin Panther, Darío Brizuela, Joel Parra, i veurem si Xenguelia. La resta, tots nous. La veritat és que avui Oleg Balcerovski, que en principi no hauria de ser l'estrella de l'equip, diguem-ne, és un pivot de rotació, és un jugador jove, això sí, i és cupo, el coneixen de l'Unicaja la gent, bé, és un jugador de 2'16 que és prou coordinat i prou ràpid per l'alçada que té. Escoltem-lo, les primeres declaracions com a jugador del Barça.
Hola a todos los aficionados del Barça, soy Oleg Balcerovski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
Doncs adéu.
Ja ho trobarem.
Ara pendents el fitxatge de Tyrese Martin, i si evidentment al Barça li arriben un o dos jugadors més a dins, doncs faran festa.
I també el Manresa hi ha una incorporació.
I una gran incorporació.
Sí, és bona aquesta, eh?
Rafa Villar, sí. És un jugador que aquest any ha estat a Vitòria, infrautilitzat. Ja és habitual que el Baskonia no utilitzi massa els jugadors d'aquí. I per el Lleida el van veure créixer molt, jugador molt agressiu, molt fort, amb molt aporta identitat, aporta rapidesa i el Manresa en traurà molt partit, segur.
Rafa Villar, el Manresa. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Fitot, ho rematem amb alguna cosa o què?
Mira, un parell de cosetes molt ràpides. La primera, el Sabadell ha presentat l'equipació en el seu retorn a la segona divisió clàssica, amb detalls de color blau marí, amb un patró arlequinat que recorda la de principis del segle XXI. I una altra, important, important relativament, Luka Modric renova un any més amb el Milan.
Què dius?
Nascut el 85, farà 41 anys al setembre, jugarà una temporada més.
Carai, gran, gran, aquest també és una llegenda, sí. Luka Modric. Va, ho deixem aquí, que arribem a les 8. Gràcies al Sam Silva, al control de so, també a l'Alba Monclús, a la producció, tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, al central, al control central, la Conchi Vecino i el Manel Gil, i gràcies també als companys d'Esport 3 i a tots els que ens seguiu cada dia. Demà més, a partir de les 7.